Ràdio Estel. És la una del migdia.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Desde que estuve niña en La Habana.
Fins al 20 d'octubre tens temps per visitar l'exposició Cuba-Catalunya, un recorregut per les relacions entre el país caribeny i Catalunya en la història, la cultura, la religió i la política. Perquè la història de Catalunya no es pot entendre sense la de Cuba. Cuba-Catalunya, al monestir Sant Jeroni de la Murtra de Badalona, fins al 20 d'octubre.
Les olas de la...
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
Ràdio Estel.
Rutes per Catalunya, un programa presentat i dirigit per Esther Nosàs. Tradicions, llegendes, entrevistes i recomanacions, música, concursos i indrets de Catalunya per descobrir. Tots els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel.
Molt bon dia i benvinguts a una nova edició de Rutes per Catalunya, avui 13 d'octubre. Tal dia com avui, de l'any 1906, va ser inaugurat a Barcelona el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. I aquest mateix dia, però de l'any 1935, va sortir a Barcelona el primer número del diari Última Hora. Us acompanyarem fins a les dues del migdia amb Jordi Carretero a les vies del so i qui us parla, Esther Nosàs.
El Santoral.
Avui s'escau Nostra Senyora del Remei i Sant Eduard. Per demà, dia 14, Sant Calís i Sant Avarís. Pel dia 15, Santa Teresa de Jesús. Pel dia 16 d'octubre, Sant Adovigis, Sant Gal i Sant Florentí. Pel dia 17, Sant Ignasi d'Antioquia. Pel dia 18 d'octubre, la Mare de Déu de la Bona Nova. I pel dia 19 d'octubre, Sant Pere d'Alcàntara i Sant Pau de la Creu. Moltes felicitats a tots i a totes.
Agenda.
Comencem la nostra agenda d'avui per l'Urgell, perquè s'està celebrant la ruta gastronòmica del torró i la xocolata a la pedra a l'Urgell. Durant tot el mes d'octubre, a la província de Lleida, us convidem doncs, a gaudir de la ruta gastronòmica del torró i la xocolata a la pedra i a degustar de les diferents propostes culinàries basades en aquests dos productes, que és en els restaurants participants, han elaborat especialment per l'ocasió. Degusteu des d'un punt de vista diferent, creatiu i original, menús basats especialment en el torró i la xocolata a la pedra, dos productes tradicionals del territori. També hem de dir, doncs, que avui s'està celebrant aquest cap de setmana a Agramunt la Fira del Torró i del Xocolata a la Pedra, que sempre se fa per la festivitat del Pilar. Seguim. Festival Internacional del Blues de Cerdanyola del Vallès. Un festival, doncs, que és de casa nostra conegut i reconegut per tothom, i és una cita ineludible dins de la música negra del nostre país. Pels entesos, és una trobada imprescindible i pels curiosos, una experiència innovadora i certament gratificant. A ningú pot decebre aquesta proposta de música de qualitat que ens porta a terme des de l'any 1988. Festes del barri de la Font Vella, festes del Pilar d'Igualada. En el barri, doncs, és la festa major en honor a la seva patrona, la Verge del Pilar, amb propostes que no s'obliden de ningú, els que hi viuen i els que visiten la població per aquestes dates, els que gaudeixen dels àpats populars i els que prefereixen la ballaruga, els més petits, els amants de les tradicions populars. Tots tenen el seu espai en aquesta fira. En pocs dies, doncs, es concentra un gruix de programació festiva. La Font Vella d'Igualada és el barri degà d'Igualada amb festes de carrer, tot complint un vot del poble des del segle XVIII. Seguim amb més festes. Reviu Il Turo, festival cultural iberoromà a Cabrera de Mar. Reviu la seva història dels avantpassats que vivien en les terres de Cabrera de Mar fa més de 20 segles. Es podrà assistir a les visites guiades dels jaciments arqueològics, tallers familiars en contingut històric, també monòlegs i diàlegs de recreació on personatges de l'època expliquen les seves vivències entre moltes altes activitats. Fira Mediterrània Manresa, un mercat d'espectacles que amb la tradició mediterrània com a eix es mou en dos àmbits principals, la cultura popular i les músiques del món. Se celebra anualment des de l'any 1998 i ha esdevingut un mar d'intercanvis entre professionals del sector que venen i compren espectacles. Nosaltres seguim de festa amb el FestiCamp, Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta. És una proposta cultural i artística que neix impulsat l'any 1213 des de l'Escola del Teatre i del Circ d'Amposta, organitzat també conjuntament amb l'Ajuntament d'Amposta. Mercat d'oficis del segle XIII per la Festa Major del barri d'Olesa de Bones Valls. Vi Reial, mostra de cervesa i productes artesans a Sant Antoni de Vilamajor. Fira de Guilleries a Sant Hilari de Sacalp, una fira que neix a Sant Hilari l'any 2016 amb la intenció de donar a conèixer i posar en valor el territori de les Guilleries i tot allò que pot oferir. I acabem amb la Festa del Bolet a Ceba, una festa que des del seu inici va tenir una afluència de 6.000 persones fins a l'any 2007, que va tenir 12.000 visitants. S'han incorporat nous al·licients i activitats pels assistents.
Just abans de dinar, un bon vermut, el vermut dos déus, una recepta tradicional pels gustos actuals. Sol amb gel o amb ginger ale, sempre ben acompanyat amb la família o amb amics, però vigila que no el voldràs compartir. El vermut que es prenien els nostres avis. Demana dos déus al teu establiment habitual. Dos déus i una tapeta.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
Les nostres tradicions amb Ester Nosàs.
I ara ha arribat el moment del bon descans amb Anglada Matalasseria, de l'avinguda Riera de Casoles número 11 de Barcelona. Donem la benvinguda al senyor Joan Anglada. Molt bon dia.
Bon dia.
És un plaer tornar-te a tenir aquí amb nosaltres.
El plaer és meu, també.
Parlem de les novetats i del bon descans d'Anglada Matalasseria.
Sempre nosaltres intentem, i alguna vegada ens pensem que ho aconseguim, modèstia a part, doncs que tenim el millor pel descans i per la salut de les persones que confien en nosaltres a l'hora de dir què em recomanes. Ara ja hem rebut els catàlegs del 2020, o sigui que tenim un avançament de lo que seran els matalassos de l'any que ve. Ja els tenim. Sempre els catàlegs acostumen a sortir uns mesos abans. Amb matalassos, amb canapés. Sembla ser que s'imposa els matalassos que portin partícules de gel, que és la novetat d'aquest any, i bueno, ja ho tenim. Les teles són precioses. La presentació dels matalassos ha millorat perquè, clar, les modes van canviant i estem molt contents.
Un dels elements que més afluència té en aquests moments són els matalassos, bueno, els somiers articulats.
Sí, aquest també, hi ha un catàleg nou que precisament el vam rebre ahir, i tenim somiers articulats amb totes les posicions, que són, en diem nosaltres, somiers de descans, que permeten a les persones, doncs, en un moment determinat, tindre el cap i el cos aixecat, o inclús arriben a quedar sentats al llit perquè puguin disfrutar d'una comoditat extra. I n'hi han de totes les mides, ho tenim resolt, perquè a vegades ens diuen, escolta, és que jo voldria una mida en concret. Doncs com tenim, que això ho tenim directe de fabricant, parlem amb el fabricant, i pot trigar una mica més o menys, però tenim totes les mides.
Tan important com el somier i el matalàs també és el coixí.
Sí, els coixins n'hi han de fibra, que estan molt bé, n'hi ha uns de fibra de Dupont que sempre els hem tingut i seguim oferint-los perquè estan molt bé. Després hi ha els coixins de viscoelàstica, que hi ha diferents gramatges. El coixí és l'única peça de la matalasseria que no recomano. O sigui, deixem que el client el provi. Si estira una mica sobre el llit i provi el coixí, perquè inclús en un matrimoni, en una parella, veus que un tria un coixí i l'altre un altre. Diferent, eh? Perquè cada persona necessita un coixí diferent. I per això en tenim molts. És la solució.
Ah, clar, cadascú pues, necessita o més o menys alçada, més o menys duresa.
Sí, clar. I l'estructura, a vegades un coixí ha de ser tou però alt. A vegades ha de ser molt baixet perquè jo dormo gairebé sense coixí. Vull dir, però bueno, això ho tenim resolt a base de tindre molts diferents tipus de coixins.
Jo soc, Joan, de les que...
I també la campanya dels nòrdics, que és clar, ara fa caloreta i fa vergonya parlar de nòrdics, no? Però ja també tenim anunciada la campanya dels nòrdics d'aquest any, que estaran molt bé de preu, i sobretot seran nòrdics eco. O sigui, això que està tan de moda de l'eco...
Dels ecològics.
De l'ecològic, exactament. Sí, sí. Ja, això ja ho tenim. I, entre altres coses, el més important és que nosaltres fa molts anys que ens hi dediquem. La botiga fa més de 50 anys que estan aquí a la Riera de Cassoles, abans Prínceps d'Astúries, i això ens dona aquell vernís que ens fa que la gent confiï en nosaltres, i de totes formes nosaltres sempre diem al client que s'assegui el matalàs, que s'estiri, que el provi, i hi ha diferents gramatges, diferents dureses, diferents comoditats. No? S'estila més avui dia el matalàs que sigui una mica consistent, fortet, perquè és més saludable. Els matalassos massa tous, massa tous, que sigui allò que t'enfonses com un núvol, hi ha algú que m'ho demana, eh? No pensis que no. Però jo procuro no recomanar-ho, perquè després hi ha problemes d'esquena, de dolor.
Hem de recordar també que Anglada Matalasseria fa un servei arreu de Catalunya.
Sí, això ho tenim també muntat, anem a tot arreu, i el desplaçament i el transport a tot Catalunya sempre és sense càrrec.
I si parlem dels matalassos de llana?
Bueno, pues és un capítol també important, perquè hi ha molt pocs, molt poquíssims matalassers que facin els matalassos de llana o que facin l'acondicionament, que és aquell refer matalàs, que ens anem a casa del client, li retirem el matalàs, el desfem, rentem les teles, estovem la llana, la ventilem perquè treuri tota la pols que pugui anar haver adquirit. També fem aquell matalàs mixte, que consisteix en un matalàs de llana i en un nucli de material espumós que fa que el matalàs de llana sigui sent un matalàs ecològic i de llana natural, però que hi porta un nucli espumós a dintre que li dona consistència. Això en diem un greco.
Molt bé, doncs un cop sabuda aquesta paraula especialitzada dintre del món del matalàs...
Mira, vam batejar això fa molts anys en greco i s'ha quedat amb aquesta paraula, sí. Però vaja, el client no té que recordar la paraula. Ja ens encuidem nosaltres d'explicar-li com ho fem.
El client el que ha de fer, si necessita el vostre assessorament, és apropar-se fins a l'avinguda Riera de Casoles, número 11, abans Príncep d'Astúries, número 11, o bé trucar al telèfon 93 237 78 35.
Exacte, sí, senyora.
Joan, doncs moltíssimes gràcies. T'esperem d'aquí a 15 dies.
Molt bé. Adéu.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans.
Ràdio Estel.
I fem una pausa musical i escoltem a Maria del Mar Bonet amb el tema Des de Mallorca a l'Alguer.
Des de Mallorca a l'Alguer, des de Mallorca a l'Alguer, la lluna diu cada dia. lentament, es mor la mà, lentament, es mor la mà, lentament, es mor la mà, lentament. Des de Mallorca, l'Alquí, des de l'Alcudi, el Buixec, des de Moca, d'aquest, des del Bongo, on es fatrà, des del Tall d'Entra, queixants, de Porqueroles, a Cal, des de Mallorca, l'Alquí, des de Dalví,
Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel.
I donem pas tot seguit a una petita llegenda de Vilanova i la Geltrú. Es tracta de la sirena de la Falconera. Temps era temps quan els ocells tenien dents en una de les coves a la vora del mar d'un penya-segat anomenat Falconera. Hi havia amagat un tresor que era custodiat per una bellíssima sirena i un drac molt ferotge. Un bon dia, un jove pescador de Vilanova i la Geltrú, que passava molt a prop de la roca, va veure la sirena pentinant-se els llargs cabells mentre entonava una bonica cançó. En veure-la i sentir la seva veu dolça, va quedar-ne profundament enamorat. El tresor no li importava, només volia trobar l'amor. En veure que era un bon noi i de sentiments nobles, la sirena el va correspondre. El drac, encès per la ràbia de l'enveja, va donar-li al jove un beuratge mortalment verinós. Però, per fortuna, el pescador era llest i va intuir les intencions de la bèstia, així que va buidar el líquid al mar. D'aleshores ençà, l'aigua que emana de la cova és sempre ben dolça, a excepció de la nit de Sant Joan, quan es diu que torna a brollar salada en record de l'amor que va unir la sirena i el pescador.
A Terrassa, Maquinària Agrícola Joaquim Abell, amb més de 50 anys d'experiència. Ens dediquem a la venda i reparació de tot tipus de maquinària agrícola, forestal i de jardineria. Som a Terrassa, al carrer Faraday 145, telèfon 93 788 7093. Visiti'ns, treballem amb les millors marques del mercat. Stihl, Kubota, Honda, Ecmo, Toro, Husqvarna, garantia total. 93 788 7093. Maquinària Agrícola Joaquim Adell, us esperem. I al fer la vostra compra, tindreu un descompte. Adellmaquinaria.es.
La família Roig, arrelada a la vila d'Agramunt, on generació rere generació s'han consolidat com a mestres torronaires, és la creadora dels torrons Roig, els millors torrons dolços, tendres i bons. Pots triar entre torró d'Agramunt, de xocolata a la pedra i una gran varietat de paneres i lots de Nadal.
Descobreix la nostra botiga online, torronsroig.com. Truca'ns al 973 39 0036 o escriu-nos a info@torronsroig.com. Torrons Roig, els torrons dels mestres.
Ràdio Estel, Rutes per Catalunya.
I seguim a Rutes per Catalunya i parlem avui dels productes del Baix Llobregat. El Parc Agrari del Baix Llobregat està format per planes del Delta i la Baix Baixa del riu Llobregat, una de les zones agrícoles més antigues i fèrtils del país. La seva creació l'any 2008 va suposar el reconeixement de la tasca realitzada pels pagesos des de fa més de dos segles i ha permès promocionar els seus productes mitjançant campanyes com el Camp a Casa, basada en la proximitat i la frescor de la seva oferta. Al Parc Agrari es cultiven una gran varietat de fruites i verdures, entre les quals destaquen la carxofa del Prat, les bledes, els espàrrecs de Gavà o les cireres. La carxofa del Prat és la verdura més emblemàtica de la comarca, reconeguda amb el segell de qualitat d'indicació geogràfica protegida i caracteritzada per un sabor lleugerament àcid i intens. Per la seva banda, el cultiu de la bleda és un dels més tradicionals a la plana del Baix Llobregat, on creix tendre i permet oferir un sabor i textura molt suaus. L'espàrrec blanc de Gavà ofereix també unes propietats úniques gràcies al desenvolupament d'una planta més longeva que dona un fruit prim i saborós. L'espàrrec dona nom a una tradicional fira que Gavà va començar a celebrar l'any 1932, a la dècada de més esplendor del seu cultiu. Després d'algunes interrupcions, la fira és avui una mostra agrícola, comercial i gastronòmica que també inclou activitats lúdiques i culturals. Un capítol a banda mereixen les cireres. El Baix Llobregat és la primera comarca de Catalunya productora d'aquesta fruita dolça. I a banda dels productes de l'horta, l'altre protagonista de la cuina autòctona del Baix Llobregat és el pota blava, com es coneix el pollastre i capó de la raça Prat, reconegut com a indicació geogràfica protegida. La seva qualitat rau en el manteniment d'una criança a l'aire lliure i el compliment d'unes normes estrictes quant a alimentació, sacrifici i envasat. El resultat és un pollastre de carn melosa, tendre i amb poc greix, que els restauradors de la comarca han aprofitat per crear noves receptes. Un altre element clau en la recuperació del prestigi del pollastre del Prat és la Fira Avícola, que se celebra en aquesta localitat el mes de desembre. Aquesta tasca de promoció, especialment intensa en l'última dècada, ha permès que la comarca del Baix Llobregat disposi d'un seguit de plats autòctons basats en els productes de la terra. A banda, ha ajudat també a definir una cuina autòctona força emmarcada en l'àmbit de la restauració, i fins aleshores diluïda amb la particular globalització gastronòmica de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així, els plats tradicionals de les cases de la comarca són receptes característiques de la cuina catalana, com l'escudella i cardolla, el fricandó, l'arròs a la cassola, l'empedrat, l'esqueixada o el rap a la marinera. La localitat que presenta una oferta més diferenciada és Castelldefels, gràcies a una cuina d'arrels marineres. En la tradició gastronòmica del Baix Llobregat no es pot oblidar de l'elaboració de vins de D.O. Penedès i caves en les localitats frontereres amb la comarca vinícola del Penedès.
Centro de Terapias Marina te presenta lo último en adelgazamiento con hipnosis. La banda gástrica virtual. Sin agobiantes dietas ni pesados ejercicios. Sin ansiedad ni efectos rebotes. 100% garantizado. Simplemente reeducando la mente y el cuerpo. Comerás la mitad y te sentirás satisfecho. Resultados desde el primer día. Anímate. Cambia tu vida ya. Centro de Terapias Marina. Contacta con nosotros en el 635-392-983. Entra en nuestra web bandagástrica-virtual.net o envíanos un correo a info@bandagástrica-virtual.net y cambia tu vida.
Ràdio Estel.
Fem una nova pausa musical, la de Go i de Gom, amb el tema Corren.
Es va escapar. El vaig deixar pastant i a casa no ha tornat. A qui me'n doni informació li pagaré molt bé. Les flors que em va deixar no m'han volgut parlar. Es va escapar. No sé si s'ha perdut, no sé si se n'ha anat, i jo no tinc res més que el meu unicorn blau. Si algú en sap res d'ell, li'n prego informació.
Quines tradicions ens voleu fer saber? Escriviu-nos a rutesparcatalunya@radioestel.cat o truqueu-nos al 902 020 412 i rebreu un obsequi.
I un cop més ens acompanya la nostra podòloga Maria Pilar Mocé. Com sempre, és un gran plaer la teva companyia. Benvinguda.
Moltes gràcies, eh? Moltes gràcies. Bueno, a mi també m'agrada venir. i estic donant algun consell que penso que, bueno, la intenció és que els oients, doncs, els hi vagi bé, els consells que donem.
Efectivament, mira, avui de què parlem?
Avui, com que ja és una bona època, perquè ja hem deixat l'estiu, bueno, no, perquè fa calor, però els col·legis ja funcionen. Ara, doncs, avui parlarem dels nens i dels seus peus i del tractament ortopedològic que tenen els nens. Ha passat uns mesos de calor, de l'estiu, que els peus han anat molt sueltos, que han tingut llibertat. Amb això vol dir que quasi segur que els peus han crescut, els peus dels nens. I aleshores el que hem de fer és precisament ara, doncs, que vagin a les consultes de podologia o les consultes on estaven acostumats a anar-hi, que es portin per fer una revisió. Aquesta revisió podològica consisteix en mirar, doncs, si el peu ha crescut, si ha hagut modificacions amb el recolzament, si les sabates que porten són petites, si necessiten un tipus de calçat específic per aquesta temporada d'hivern, i posar com els peus en forma, no? Pensem que els peus ja des de nens s'han de cuidar perquè és el nostre aparell locomotor i és el que ens ajudarà tota la vida a anar d'un lloc a l'altre, a desplaçar-se, i és que són imprescindibles per la persona. Llavors els hem de cuidar des de sempre, no? Llavors, què passa? Hi ha pares que també tenen intenció de començar aviat, pues, que el nen que comença a caminar, pues, si necessita plantilles. A veure, els nens que comencen a caminar no necessiten plantilles. Els nens que comencen a caminar hi ha de ser en una època normal, entre 10 i 16 mesos. No tothom camina als 10 mesos ni als 11. Hi ha un marge de temps en què els nens han de caminar i, per tant, no passa el temps si no tenen una patologia neurològica, s'entén. Hi ha nens que han nascut amb un problema i no sabem quan caminaran. Però, si no, entre 10 i 16 mesos és normal. No els hem de forçar que caminin, no els hem de forçar a tenir-los drets i no posar-los mai sabates correctors que diguem, no, és que m'han aconsellat que li posi aquest tipus de sabates. No, els consells dels veïns i de les famílies no sempre serveixen perquè els nens vagin ben calçats en quant a no tenir problemes, no? També diem de que no portin caminadors, perquè els taca-taques i totes aquestes coses que abans es posaven eren pràctics per a les mares, perquè tenien el nen allà assentat i que fes el que volgués, però ara això s'està desterrant. També es desterren els nens a dintre d'un parc petit, que pobrets que sembla que estiguin engaviats. Els hi ha de donar una llibertat, perquè el nen que vulgui es bellugui i gategi, és molt bo gatejar, per tant, per gatejar necessiten un calçat especial. Els nens que ja comencen a gatejar, que pot ser aquesta edat de 9 o 10 mesos, se'ls ha de posar unes sabatetes gateo, que són especials. Per què? Doncs perquè les puntes dels dits no els hi facin mal les ungles. Perquè, clar, si no, si anessin descalcets o amb un mitjó, les puntes dels dits al gatejar es farien malbé les ungles. No passaria res, però no pot ser, tampoc. O sigui, s'ha de controlar tot, no? Per tant, les sabates primeres són els gateos. Fins que un nen no ha de posar-se a terra, no cal que anar calçat. Simplement anar amb uns mitjons que ara, doncs, ja és normal que no tinguin fred. Quan ja comencen ells a posar-se dretets i demés, doncs uns mitjons d'aquests que no patinen, que així no tenen perill de relliscar. Perquè molts nens comencen a posar-se drets i a voler-se caminar, i què passa? Doncs que si cauen agafen por. Doncs no, evitar això posant-se uns mitjons que no puguin relliscar. Llavors, aquestes sabates primeres de gateig després es transformaran en un altre tipus de sabata quan el nen ja ha de caminar. Però hem de tindre molt en compte deixar llibertat a totes les articulacions del peu. Els peus tots són diferents. Uns peus d'un nen poden ser quadrats, poden ser triangulars, poden ser amples, poden ser estrets. Per tant, la sabata s'ha d'adaptar a la forma de peu i hem de deixar llibertat a les articulacions. S'han de bellugar. Per tant, quan es compra una sabata de nen i tenint en compte que creixen molt de pressa, que a vegades creixen 3 mil·límetres per mes, llavors se'ls ha de donar una holgura. I vol dir que per darrere, quan posem la sabateta del nen, hem de veure que ens passi el nostre dit. Per això és aconsellable portar sabatetes lligades, o amb velcros o amb cordons, o més cedites en cas de nenes. Per què? Perquè aguanten a l'empeine, no cauen, però tenen un marge de moviment al peu a dintre. ¿Vale? Importantíssim això. No abusar d'esportives, que queden molt mones, que molts nanos porten esportives tot l'any. Però, a veure, es tracta de que són nens i que tampoc no cal anar sempre amb unes esportives perquè no han de fer esport. Per tant, els nens han d'anar més aviat amb sola, de sabateta, amb sabata flexible, sobretot, i que no pesi. Que no passi de turmell, no cal botes. La bota, doncs, en ple hivern, i d'aquelles botetes toves, sí, però bota dura que passi turmell. Per caminar normalment, no. Perquè si s'ha de fer una correcció, perquè necessiten plantilles, les sabates també accepten les plantilles. No cal portar botes com abans. És que abans els nostres pares ens posaven unes botes perquè portaven plantilles. A veure, això ja no existeix en aquest segle, no? O sigui, ara hem de portar una sabateta que s'adapti a la plantilla, que no caigui del peu, però que no cal portar uns botassos d'ortopèdia. Això, si t'hi fixes, Esther, les sabates d'ortopèdia les porta la gent normal, perquè abans unes botasses d'aquelles tan lletges ens les posaven perquè no teníem més remei.
És que no es podia portar allò,
no es podia, però ara es porta. Em vols explicar? Ara és bonic?
Que ara és moda.
Ara és moda. Vale. La moda també influeix en la manera de vestir i la manera de calçar. Però la patologia dels peus és molt important i molta gent no la té en compte. Tu ara mira les sabates que ja has posat en d'hivern una altra vegada de gent de sola gorda i veuràs que les perden. A l'estiu, bueno, es dissimulava perquè eren xancletes, però ara van sortint la sabata, el peu de dintre de la sabata, perquè són unes soles tan excessivament gruixudes que és que no poden doblar el peu, i si va lligat, bueno, és un turment, i porten tirites per tot arreu. Jo he vist noies amb els turmells embolicats de tirites. A veure, no cal patir tant, no cal patir tant. Però els nens hem de tindre en compte que són uns peus que són greix, que és mantequilla, que no s'ha de corregir res, perquè no hi ha ossos. Per tant, córrer a fer pròtesis, a fer plantilles, a fer coses, no és necessari. Nosaltres, els podòlegs, aconsellem una visita podològica quan ja comencen a tenir 4 anys, o bé, entre 4 i 5, o bé tenen una patologia d'entrada, perquè hi ha nens que han nascut en mala formació dintre de la mare, i des de que neixen ja se'ls ha de corregir els peus. No és molt habitual. Abans hi havia un peu zambo, que se'n deu peu zambo, i ara ja no es veu tantíssim bé. Però això no vol dir que els peus s'hagin de mortificar, però no es pot corregir excessiu perquè no hi ha res a corregir, no? Per tant, es considera que fins que no caminen normals, que fins que no tenen ja 4 o 5 anys, no necessiten amb un nen posar-li plantilles. Això no vol dir que no es faci revisions, perquè si hi ha una tendència, doncs anar-la corregint i anar nosaltres aconsellant els pares de la manera en què han de calçar-los, no? Però pensem que fins que un nen no té 6 o 7 anys no té una forma de caminar típica. O sigui, hi ha nens que quan tenen 2 o 3 anyets van caminant de punta. Al millor l'any següent ja caminen normals. Això no són patologies, això són vicis que un nen no sap caminar. Per tant, no li ha ensenyat ningú, perquè des de que s'ha posat dretet ha d'aprendre ell per ell mateix, no? No li posem un peu a davant de l'altre i li diem com s'ha de fer. Per tant, la forma i el moviment, el caminar, ho té cada un i és de la persona. Tu veus a vegades una persona de lluny i coneixes que és, encara que estigui d'esquena, per la manera en què belluga, no? I per la manera que camina. Pues als nens se'ls ha de deixar una llibertat extrema, o sigui, la naturalesa ha de fer, ¿vale? Una cosa que no han de fer mai els pares és el que estic dient, perquè li han aconsellat posar-li botes, posar-li una sabata específica, aquest tipus de sabates va molt bé, els esclops, no. S'han de deixar orientar pels professionals. Precisament els professionals ho farem, penso, millor que veïnes, que amigues, que família, no? En la qual un possible defecte el veurem nosaltres, cosa que els altres no ho veuran, i un nen que comença a tindre una mala formació s'ha de corregir després i ens queda problemes. Llavors, els nens, tenint en compte que es desenvolupen molt de pressa, que els hi creix el ràpid a les sabates, s'han de vigilar molt que no els hi quedin petites, perquè si queden petites, ells tenen facilitat, arronsen els dits, no passa res. Si no passen res, però quan els hi treus la sabateta, veus que tenen vermell la punta de dits. Vol dir que aquella sabata està apretant les puntes dels dits, no? Llavors, clar, si suen molt els peus, si tenen la pell macerada, que la tenen blanca de tanta suor, si està irritada, si pica, tot això s'ha de controlar. I els pares ho han de veure. I sobretot, per favor, ben secs als espais interdigitals, perquè és un perill per agafar fongs. Els nens petits no acostumen, perquè la higiene que els hi fan els papàs o les mamàs és una higiene molt estricta. però quan ja comença a ser una mica més grandet, que s'aixuguen ells els peus i tal, ensenyar-los a aixugar-se'ls sempre bé entremig de dit. I hi ha un altre modernisme, entre cometes, que és el posar un calçat especial segons la botiga on s'ha comprat la sabata. No es fiïn d'això, els pares. O sigui, la sabata i la manera de, que ha de ser la sabata l'ha de dir un professional. Amb aquestes botigues fan un estudi que no és... No és, o sigui, a veure, pot estar ben fet si està diagnosticat per un professional, però és que està fet per un venedor, el que està de turno. I aleshores aquell venedor, potser la mare, si veu que la mare té tendència perquè li poden agradar més aquelles sabates, li comprarà aquelles sabates perquè el nen estigui content. I potser no són les ideals. O sigui, el calçat infantil ha de ser un calçat que no compliqui la vida al nen, que li agradi, si pot ser, per suposat, no?, però que no ens faci malbé els peus. Això és importantíssim. I amb aquestes botigues que miren els peus, ja suposo que des de nens, si els papàs també els hi demanen, també ho deuen mirar, jo m'he trobat amb moltes persones que utilitzen calçat no correcte perquè la persona que els ha analitzat la petjada no té ni idea. Llavors, és més moda que la seva bamba sigui ampla, doncs li tatxonen aquella, sense tindre en compte la forma de peu, ¿vale? Doncs les sabates aquestes, les sabateries aquestes que diuen que miren els peus, millor que no se'n refiïn, que vagin a professionals, a podòlegs, al pediatre, entre els ortopèdics, allà on vulguin, ¿vale? Però pensem que en moltes ocasions hi ha una patologia infantil que s'ha de saber veure quan es necessita, perquè tots els nens tenen els peus plans. Per tant, per què hem de posar plantilles si tenen tots els peus plans? Això és una cosa absurda, no? Fem gastar diners, fem que el nen camini com pugui, pobret, doncs no, que el peu s'adapti a la naturalesa, al terra, deixar-nos que caminin descalços, això és bo, i sempre procurant que no patinin, això és imprescindible, però que es belluguin, que donguin una llibertat al peu, que és el que necessita el peu, i els entatxonarem després, quan siguin més grans, no? Per tant, si es necessita correcció, si veiem que uns dits pues els col·loca malament i pot passar que a vegades un ditet munta a sobre d'un altre, tot això ja ho corregirem, però sense córrer. I quan comencem una correcció, que sigui seguida, no de dir, mira, li he comprat unes sabates que, però quan li he comprat el segon parell ja no li he posat les plantilles, per exemple, no? No, a veure, si necessiten correcció és com el que posa ulleres. Si necessita ulleres no se'n les traurà perquè porti un vestit verd o vagi en pantalons, no? Per tant, les revisions infantils aconsellem que se les fem dues vegades a l'any perquè estem parlant de que els peus creixen. I llavors, en un any segur que canvien de número almenys dues vegades, dues o tres vegades. I després de l'estiu encara més. Per tant, els papàs que, si m'escolten, es posin les piles que els peus dels nens són imprescindiblement han d'estar cuidats. Vull dir, els de les persones grans, hi ha moltes no tenim solució, no? Les persones grans les tenim deformats i ja estan. Però els nens hem de procurar que no es deformin, no? La roba del llit ara de l'hivern, pues que no sigui pesant, que no s'hi deixi els peus xafats amb la roba que els hi posen. Una altra cosa que també està molt de moda, i ja ho aprofito per dir-ho, que ara anem de cara a l'hivern, és les granotes. Aquestes granotes que són pijames sencers. Són moníssims, ¿vale? Bueno, però s'ha de procurar que siguin llargs perquè no els hi apretin les puntes de dits. Perquè si són curts, també passarà el mateix que amb els mitjonets o amb les sabates, que estaran tota la nit amb els dits encongits perquè els hi va curtar el tros del peu. Doncs no, tot això s'ha de controlar moltíssim. Els pares els hi donem feina perquè controlin els peus dels fills. Altres coses també, però els peus també.
Són deures. Doncs fins aquí els consells d'avui de Pilar Mocé. Recordem l'adreça de Podovall?
Sí, és Podovall, de Vallirana. L'adreça és Passatge Bon Retir, número 2, local 5. S'ha de demanar a hora 93-683-5821.
Doncs bé, Pilar, moltíssimes gràcies i t'esperem d'aquí a 15 dies.
I a vostès per escoltar-me. Gràcies.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu per Podovall, a Vallirana, el centre de podologia d'Olga Mañé Mocé, que està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 683 58 21. 93 683 58 21. Som al passatge Bon Retir 2, local 5 de Vallirana. Podovall Olga Mañé Mocé. Cuidem de la salut dels seus peus. Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel. El concurs.
I ja som a l'hora del concurs i recordem la pregunta de la setmana passada, que preguntàvem el següent: com es coneixen les patates de la Vall de Camprodon? Unes patates que són tradicionals des de finals del segle XVIII, després de la davallada que va patir a partir del 1950 a finals del segle XX, es torna a recuperar i avui estan reconegudes amb el segell de productes del Ripollès. Doncs les patates a la comarca li diuen trumfes. No trumfos, trumfes. I les persones guanyadores són les següents. Tenim a la senyora Angelina Vila, el senyor Adrià Serra i la senyora Joana Soto. Nosaltres ens posarem en contacte amb vostès perquè puguin recollir aquests obsequis aquí, a recepció de Ràdio Estel. I suposo que ja estan preparats per la pregunta d'aquesta setmana. Sempre parlant de gastronomia, eh? Recordeu, si visitem la comarca del Garraf, gaudim d'una cuina marinera basada en productes de la Llotja de Vilanova i la Geltrú. Quin altre plat és típic al Garraf? Doncs les vostres respostes les podeu donar al 902-020-412, rutesparcatalunya@radioestel.cat, o també ho podeu fer per Facebook o Twitter. I els obsequis són els següents. Tenim l'obsequi d'Anglada Matalasseria de l'Avinguda Riera de Casoles, número 11 de Barcelona, el lot de llibres Gentilesa de diferents editorials i l'obsequi de Novell. Recordeu, el nostre telèfon 902-020-412, rutesparcatalunya@radioestel.cat, Facebook o Twitter.
Just abans de dinar, un bon vermut, el vermut dos déus. Una recepta tradicional pels gustos actuals. Sol amb gel o amb ginger ale, sempre ben acompanyat amb la família o amb amics. Però vigila, que no el voldràs compartir. El vermut que es prenien els nostres avis. Demana dos déus al teu establiment habitual. Dos déus i una tapeta.
La família Roig, arrelada a la vila de Gramunt, on generació rere generació s'han consolidat com a mestres torronaires, és la creadora dels torrons Roig, els millors torrons dolços, tendres i bons. Pots triar entre torró de Gramunt, de xocolata a la pedra i una gran varietat de paneres i lots de Nadal. Descobreix la nostra botiga online, torronsroig.com. Truca'ns al 973-390036 o escriu-nos a info@torronsroig.com. Torrons Roig. Els torrons dels mestres.
Ràdio Estel.
Una gota em cau mentre una altra em treu la set.
jo mateix em disparava. Raig de llum, il·lumina'm, treu-me el fum. Una revolució dins meu que sedueixo i es transforma. No, 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 no s'esborra. No conformo en mirar-me, mirar-me d'endins cap enfora. A buscar. Nena, no és broma. Hauria d'haver estat diferent, però en un moment s'han tancat les portes. Poso els peus a terra, vull caminar. Necessito despertar en un que no s'esborren, imatges que no se'n van. I ploren, ploren pels carrers, ploren, com gotes d'aigua s'enyoren, aquells que ja no es veuran. Corren, corren pels carrers, corren, paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van. Aquells que ja no es veuran. Corren, corren pels carrers, corren, paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van. I ploren, ploren pels carrers, ploren, com gotes d'aigua s'enyoren, aquells que ja no es veuran.
Les nostres tradicions amb Esther Nosàs.
I a punt d'acabar el programa, una curiositat. Llardecans és una vila situada a la comarca del Segrià. En aquest poble hi ha la que es considera la farmàcia més antiga de Catalunya. Va ser fundada per Tomàs Pinyol Llop l'any 1846. Donen testimoni de l'obertura, l'establiment, la data i el morter esculpits en pedra que es troben en la peça central de l'arcada d'accés a l'edifici. La farmàcia es manté tal i com va ser dissenyada i fundada a mitjans del segle XIX. A la farmàcia Pinyol es conserva un conjunt complet i homogeni, motiu pel qual es considera la farmàcia més antiga de Catalunya, que encara es conserva en actiu, per darrere només de la cèlebre farmàcia Esteve de Llívia, del 1594, que en l'actualitat és un museu i que no funciona com a tal. Des de la distribució i la tipologia del mobiliari, passant per les pintures murals que la decoren, fins als conjunts de ceràmica i vidre, els objectes farmacèutics o la magnífica biblioteca farmacològica que alberga. Al febrer del 2007, aquest conjunt va ser declarat bé cultural d'interès local. Ens despedim a la part tècnica en Jordi Carretero i qui us ha parlat, Esther Nosàs. De l'octubre al gener, la llagosta no val res. I fins aquí el programa d'avui. Ara us deixem amb Fórmula Estel. Molt bona tarda i fins la propera setmana.